10 i 18 minuts del matí, deixant de banda l'activitat a la xarxa social en què qui més qui menys haurà vist un missatge del grup del Drac de Sitges que diu: fins Santa Tecla, tranquils que estic bé, diu el Drac. O sigui que tranquils que està bé. Algú li s'ha dit, doncs mira que vas quedar amb una cara que tal que feia provat. Doncs tranquils que estic bé, diu el grup del Drac de Sitges davant de tots aquells que es varen espantar de veure aquella cara tan ennegrida després del surmenatge que hi va haver a la baixada de les escales. Més enllà d'això, com us dèiem, hi ha qüestions relacionades amb Festa Major, però no totes, però a l'estiu també hi ha hagut activitat en els blocs sitgetans. Feia temps que no ens acostaven a l'espai dels blocs, doncs bé, val la pena ara prenent-nos uns minuts per reconduir, per posar-nos al dia en tot el que fa referència a la informació dels blocs. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Efectivament, els blocs sitgetans, alguns més, altres menys, s'han mantingut actius, alguns han marxat de vacances i han tornat, altres han dit que se'n van ara de vacances, és a dir que una miqueta hi ha de tot. Clar, no és una cosa tan activa o tan vital com el Facebook, com les xarxes socials, però sí que doncs permeten fer un cert seguiment del que fa la gent o fins i tot doncs, clar, els blocs fotogràfics doncs permeten veure també moltes imatges de Festa Major, per exemple. Josep Maria Alegre en el seu blog, que bàsicament publica fotografies al Love Sitges, lovesitges.blogspot.com, doncs va posar fotografies de la processó de la Mare del Carme, també va aprofitar i va fer fotografies dels museus, dient els Sitges que no estimo, perquè el blog es diu els Sitges que estimo. Doncs hi ha diverses...
De la façana marítima, però de lluny i de prop, eh? Uh-huh. O sigui, qui vulgui veure l'estat actual de la façana dels museus, doncs en el blog de Josep Maria Alegre la pot veure. Love Sitges o I Love Sitges, que sempre...
Love.
Això ho dic, compte a l'hora de pronunciar. lovesitges.com blogspot.com
blogspot.com, correcte. D'acord. Aquest un, o per exemple també l'artista sitgetana Pilar Mena, doncs també en el seu blog ha inclòs noves creacions, nous quadres, noves propostes, pilarmena.blogspot.com. N'hi ha diversos que han anat actualitzant amb aspectes o amb curiositats, per exemple el mateix Albert Soler també doncs va afegint fotografies doncs de moments puntuals o fins i tot de l'aiguat que va haver fa un parell de setmanes, doncs és també albertsoler.blogspot.com, doncs es pot anar seguint fotografies a vegades que serveixen per fer una entrada sense gaire comentari, perquè la imatge en si ja explica moltes coses. Però nosaltres ens n'anem a algunes curiositats. Com feia temps que no entràvem en els blogs, hem trobat algunes coses, algunes perles molt, molt interessants. Acabarem amb un blog nou que hem trobat, que és d'un senyor que es diu Luis Soravilla. Molt interessant, està escrit en castellà, però està escrit en força gràcia. I farem un repàs de la Festa Major. Acabarem amb el senyor Soravilla, però abans continuarem per d'altres aspectes que ens hi condueixen. Per exemple, el blog de The Island of Melí, el blog que fa, a veure, que tinc aquí els noms de tots, el blog Deep in the Caribbean, el blog de theislandofmelee.blogspot.com, Melee escrit amb dues es finals, theislandofmelee.blogspot.com, ha estat molt aturat durant doncs, tot el període de vacances. De fet, feia unes quantes setmanes que no hi havia entrades noves. Doncs bé, just després de Festa Major, The Island of Melee s'actualitza. Toca rentar la cara al blog i aleshores doncs, l'Eduard explica que de fet vol modificar la plantilla del blog des de fa temps per posar un fons com cal i perquè la zona de text sigui més gran. El problema és que tendeixo fàcilment al perfeccionisme, etc. És a dir, s'està plantejant com fer-ho. Clar, estem parlant d'un blogspot, això vol dir que és un blogger, això vol dir que té uns condicionants de disseny que doncs, a vegades encotillen segons el que l'autor del blog vulgui fer.
Perquè això és habitual en els blogaires, eh? que voler canviar l'aspecte un cop han passat setmanes o mesos i dir, doncs vinga, anem a renovar una miqueta, i aleshores es troben com la plantilla no sempre deixa fer aquelles coses que a hom li agradaria fer. No?
Per comentar una curiositat, ahir entràvem, per altres motius, al blog del corresponsal de TV3 a Pequín, Sergi Vicente, i el blog es diu Sergi Vicente 3.0. Clar, vam estar mirant i resulta que es diu 3.0 perquè és el tercer disseny diferent que ha fet en Sergi Vicente del seu blog. Fa temps que escriu, períodes que deixa d'escriure, però aleshores quan s'hi torna a posar, doncs tampoc li agrada,
i aleshores el torna a refer.
El refà i aleshores li posa, clar, com si fos un programa informàtic, doncs li canvia també.
La versió 3.0, 4.0, doncs en els blogaires, o almenys en els més actius, és bastant habitual trobar aquesta sensació d'haver de rentar la cara més o menys habitualment en els blogs. Per tant, el The Island of Melee està, diguem-ne, pendent de renovació, un procés de renovació.
Què més hem trobat darrerament en els blogs? Doncs bé, per exemple, un que està en procés de renovació i un que diu que estarà un temps sense escriure, que a més era un blog molt prolífic, en Florenci Saleses, amb el seu blog, torno a buscar el nom perquè serà la manera més fàcil, Florenci Saleses Pla, Saleses Pla, tot junt, .blogspot.com. Gairebé tots són blogspot, per tant això és fàcil, Florenci Saleses Pla. Doncs en Florenci, que en el seu blog doncs va publicant diverses coses, moltes d'elles relacionades amb el món de la literatura, que a ell l'apassiona, doncs bé, publica una llarguíssima, no la llegirem, una llarguíssima carta de resposta a un senyor que demana que millor que ho traduïm tot al castellà per allegar a més gente, que és una d'aquelles coses, algú que entenem sense mala intenció i una persona possiblement estrangera, que aleshores fa aquesta consideració.
D'acord, doncs, i em sembla que aquí hi ha hagut, no sé si un petit conflicte o no, però en Florenci n'ha sortit més o menys esgotat d'aquesta discussió i per això, diguem-ne, es pren un cert període de repòs després de, com els dèiem, uns posts en el blog extensos i amb moltes argumentacions sobre la taula.
És que comença dient, Florenci, no ho llegirem tot, res, només comença per aquí, estic fart de parlar sempre del mateix, m'acomiado de tothom definitivament, almenys una temporada més llarga del normal, amb aquesta resposta a un comentari que va fer un tal Old Nick a El bosc dels somnis, al blog de la Joana Navarro, suggerint-li que faria bé de traduir els seus versos al castellà per arribar a més gent. I a partir d'aquí, doncs, argumentacions, moltes de pes, sobre el per què cadascú ha d'escriure, doncs, com li plagui per arribar a qui li plagui.
D'acord. Florenci Saleses, Saleses, en va final, salesespla.blogspot.com, o blog d'en Florenci Saleses. Si no és aquest tema, n'hi ha molts d'altres. Fins i tot hi ha un post interessantíssim dedicat als dos cavalls, als dos cavalls d'en Florenci, a la seva restauració, o sigui que és un dels pocs dos cavalls que encara roden per Sitges en perfecte estat de conservació. O sigui que poden trobar això, o poden trobar, com deia en Joan, literatura, que és un tema que l'apassiona en Florenci.
Més coses també podem trobar a on ha anat la gent en els posts.
Un clàssic de l'estiu, eh?
Clar, la gent surt, roda, viatja, i aleshores doncs em fa comentaris i bé, per exemple, la Beli Artigues, un dia d'aquest mes d'agost va publicar en el seu blog Criticart, avui he arribat a la fi del món. Dius, avui he arribat a la fi del món, on he arribat? Es veu una fotografia, un mar plàcid, com una mena de barana, i on va arribar la Beli? A Finisterre. Avui he arribat a la fi del món i he pogut comprovar amb els meus propis ulls la bellesa de la Terra, la immensitat de l'oceà i la grandiositat de la vida. Avui, quan he arribat a la fi del món, un noi i una noia aconseguien el seu objectiu de posar els seus peus cansats al punt inicial de tot, i els seus crits de joia m'han fet adonar que, de la satisfacció que produeix aconseguir allò que t'has marcat per molt esforç que costi. Avui he arribat a la fi del món, a la veritable fi del món, allà on sembla que tot s'acaba i on molt pregunten pel destí de l'aigua que ens envoltava. Avui he arribat a la fi del món i encara he tingut més clar que davant d'aquell mirall blau nosaltres no som res. Avui he arribat a la fi del món i he comprovat amb els meus propis ulls, per la bellesa del que m'envolta, per la satisfacció que produeix aconseguir amb esforç i tenacitat allò marcat, que per tot el que m'ha proporcionat el destí i la vida sóc feliç.
10 i 27 minuts, Critic Art amb dues T's al final, .blogspot.com, el blog de la Beli Artigas, i aquest, diguem-ne, que és un parèntesi que respira després de, en fi, ja ho saben, d'una causa personal i col·lectiva a l'entorn del projecte de la façana dels museus que omplena les pàgines del Critic Art i també del plataformasitges.blogspot.com, que és el blog, diguem-ne, directament relacionat amb tot el que és les argumentacions dels contraris de la plataforma contrària a la reforma dels museus de Sitges. Per tant, enmig de tot això hi ha aquestes paraules tan, tan boniques i tan eloqüents de la Beli Artigas quan va posar els peus. Els gallecs en diuen Fisterra.
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 Fisterra. Fisterra.
Fisterra. O sigui que Finisterra, Fisterra, pels gallecs. Doncs una fotografia molt, molt maca, també molt, molt airosa, d'aquesta visió de Finisterra en el bloc de la Beli Artigas. Per on seguim?
Doncs seguim. Aquest és que ens ha fet molta gràcia. Em sembla que el llegirem sencer, encara que és una miqueta llarg, perquè és que diguem que ens farem un fart de riure. A veure. L'Edward Herman, en el seu blog, a veure si trobo el
aquest blog. És el de les cròniques de Massachusetts, es diu, o blog, o Massachusetts Chronicle.
A la White. Sense apòstrof, aguiolaguite.blogspot.com. L'Edward ha estat un temps als Estats Units, mm-hmm. De fet va anar doncs, a fer un curs, em sembla que era així, a Massachusetts.
Sí. Ara és a Boston, i segons sembla fins final d'any, o sigui que...
Doncs, i quan va arribar allà ja va escriure algunes de les impressions que li havia ocasionat, i fins i tot doncs, en el seu blog nosaltres en vam fer referència. Doncs bé, ara ha fet com una mena de resum en 30 punts, que bé...
És com una mena de decàleg, sí, per a aquells que aterrin als Estats Units i diguin, bé, on sóc i com són, uh-huh, i de quina manera es desenvolupen en societat els nord-americans. I és a partir de l'experiència personal de l'Eduard.
Ho hem trobat sensacional. El bloc és, o sigui, l'entrada es diu Facts, que vol dir fets, uh-huh, i a partir d'aquí diu, derivat de la meva experiència a Amèrica. 1. A no ser que es produeixi una desgràcia de dimensions bíbliques, que es jugui la Copa del Món o hi hagin Jocs Olímpics, la resta del món no existeix.
Pocs americans, eh?
2. Barcelona és de les ciutats europees que més passions desperta, encara que després no la sàpiguen situar al mapa. No obstant, això últim també es pot aplicar a les principals ciutats europees, excepte probablement París i Londres. Sigui com sigui, el somni de molts joves americans és en Europa, que conceben com una única entitat, uns Estats Units d'Europa. 3. Si ets negre, et relacionaràs amb negres. Si ets blanc, amb blancs. Asiàtic, amb asiàtics. Una de les riqueses dels US és la seva diversitat cultural, però els grups socials estan clarament definits en funció de la raça. 4. Tenir estudis universitaris suposa hipotecar els teus pares pels 40.000 dòlars que costa l'any de mitjana. Citar algun cas extrem, com la Boston University, que val 80.000 dòlars l'any.
Un curs, eh?
Un curs. I un cop treballes, 5, la cobertura mèdica suposa destinar com a mínim $500 al mes. A nosaltres ens és gratis, eh? $500 al mes.
Que aquest va ser un dels cavalls de batalla d'Obama. Les empreses paguen o no paguen la cobertura mèdica de les persones que treballen amb elles, i si un s'ha de buscar la cobertura mèdica, $500 al mes, uh-huh, que això vindrien a ser, què, uns 350 euros?
350 euros,
més o menys, eh? Sí. Al mes, eh? D'acord, estem en el punt 5.
6. Molt, aquest és definitiu. La màxima aspiració no és ser funcionari. 7. Si no participes a classe, ets el bitxo raro. 8. Mercat laboral. És freqüent acomiadar sense cap tipus de compensació ni avís previ. Llavors, sense rebre subsidi, l'aturat s'ha de trobar una alternativa com sigui.
D'acord. O sigui, demà no cal que vingui a treballar. Adéu.
Adéu. I no hi ha subsidi.
I no hi ha res a fer.
És a dir, coses bones i coses dolentes, eh? Dels Estats Units. 9. En part lligat amb el punt anterior, tot i ser la primera potència, mai trobaràs unes taxes de sense sostre tan altes a Europa com a Amèrica. La vida als US és molt dura. 10. El primer any de carrera, el freshman year, és una constant humiliació respecte als estudiants seniors. Els meus 4 companys d'habitació americans van adoptar un estudiant freshman com a mascota i de bon grat seguia totes les seves ordres.
O sigui que el que veiem a les pel·lícules americanes
és així,
eh?
És així. 11. El futbol és un dels esports amb menys afició, però paradoxalment el més practicats als campus universitaris. És una... És a dir...
El futbol entès com el futbol d'aquí, eh?
El que ells diuen soccer. D'acord?
D'acord.
I això és cert, diguem que Servidor també ho ha vist, els nens, els pares juguen a futbol. En canvi, ells no segueixen les lligues de futbol.
D'acord.
És una cosa curiosa aquesta.
D'acord.
Però juguen, els petits juguen a futbol. Més coses. 12. El cotxe és indispensable i les rotondes pràcticament inexistents. Els semàfors per vianants, quan pots creuar, són de color blanc. És diferent que aquí. 13. Com si de diferents països es tractés, és freqüent realitzar excursions furtives a altres estats on es paguen menys impostos per compres, com per exemple de Massachusetts a New Hampshire.
D'acord. Com si quinéssim a Andorra i tornéssim.
Ah, això. Sí, de fet és això.
De fet és això, eh?
Estava en el 13. 14. L'americana és una societat del tot desacomplexada en la manera de ser, començant pel seu grau de patriotisme, la qual cosa li ha permès no posar-se mai límits en les seves ambicions, tant a nivell col·lectiu com dels individus que la formen. Allà, diguem, el país se'l senten molt diferent a que ens el sentim aquí. 15. L'estereotip sobre l'alimentació dels americans no es limita a la categoria d'estereotip.
O sigui que mengen malament.
Mengen malament i hi veus molts obesos pel carrer.
D'acord, o sigui que l'estereotip del menjar americà és
cert,
exactament...
És cert, fast food i mal, i mal menjat.
I mal menjat.
16. Ho pots pagar tot amb targeta, inclús el taxi. 17.
Inclús el taxi?
Inclús el taxi, diu aquí.
Amb targeta?
Amb targeta. 17. T'imagines els trens de Rodalies amb wifi gratis? 18. Ara que li preguntin a l'Alierta amb això que ha dit, oi? 18. La gent que fuma pel carrer és una espècie en vies d'extinció. 19. Tant si truques com si reps la trucada has de pagar. El mateix amb els SMS.
Tant si truques com si reps la trucada.
20. La gent d'edat avançada està profundament més demacrada que aquí.
Als Estats Units.
21. La teoria de la conspiració de l'11S i que es va tractar d'un inside job, és a dir, una feina des de dins, està molt estesa. És a dir, no es creuen que,
no es creuen que fos
Bin Laden.
D'acord.
22. Si surts de nit per Florida o Califòrnia, no notaràs diferències substancials respecte a sortir per Barcelona. En canvi, si ho fas en estats com Massachusetts, prepara't a veure com tots els clubs i bars tanquen com a molt tard a les 2 del matí. I si veus pel carrer, se t'enduen a comissaria.
Aquest és Massachusetts, eh?
Sí, això, a Massachusetts hi ha tots els Estats Units, o gairebé tots. De fet, el normal és que quan vas a comprar una botiga de licors et donin el licor dintre d'una bossa de cartró.
Perquè no es vegi pel carrer.
No es vegi pel carrer que portes licor. Això és cert. Són d'aquelles coses que criden l'atenció. Més coses.
Escolta'm, aquí no pararien les fàbriques de cartró.
És que allò penses i dius, ostres, sí, sí. Això és veritat, això que diu. Vinga, estem a la 23.
En els punts finals, d'aquest decàleg de 30 punts que l'Eduard Herman ha escrit a partir de la seva experiència americana que va començar el mes de febrer aproximadament.
És que el llegim sencer perquè l'he trobat sensacional. 23. És comú dinar a les 12 i sopar a les 18. És a dir, a les 12 i a les 6. Sí. Això és horari europeu, de fet... diguem que creues els Pirineus ja t'ho trobes, això. 24. El concepte de viatjar molt ve associat a moure's d'estat en estat, més que no pas en sortir dels Estats Units a veure món. 25. A Miami es parla molt més espanyol que anglès, i això és directament proporcional a les quotes de racisme del nord de Florida, on ja no es considera Miami com a part d'Amèrica. Part d'Amèrica.
D'Amèrica.
I entès així, perquè els americans... es consideren americans i a Estats Units li diuen Amèrica perquè tenen un concepte...
Això mateix. L'Amèrica del Nord és l'Amèrica.
És Amèrica.
És Amèrica.
26.
O sigui que si van a veure doncs, les possessions de Mr. Deering, sàpiguen que estaran en un estat d'aquells que, per molts americans, no acaba de ser Amèrica. Vaja. 26. Estàvem...
26. Comprat en temps, el bus Boston-Nova York... que són 4 hores de viatge, costa... quan diries?
$1?
Correcte.
Boston-Nova York.
Boston-Nova York.
Amb autobús.
Amb autobús.
4 hores de viatge, comprat en temps, eh?
De fet, i aquí també fem un afegit al que comenta l'Edward, és més comú fer viatges relativament llargs
amb autobús
que amb tren.
D'acord, o sigui que és com a les pel·lícules, això, sí. Aquells autobusos platejats que van amunt i avall, doncs...
És més comú, quan la gent s'ha de desplaçar, si no va amb vehicle propi, que vagi amb bus, que no, que pas que vagi amb tren.
D'acord.
En tren van més els negres.
Sí. Ai, de mare de Déu. Un euro, en qualsevol cas, eh?
Un euro.
Un euro. Bueno, un dòlar, amb temps, amb temps. Per anar de Boston a Nova York.
27. Aquesta no li puc certificar perquè no hi he estat a les dues, però ell diu...
És que era bona aquesta, per anar a Barcelona amb autobús, no val, no, encara que ho vagis en provisió.
Diu, la teva ciutat preferida serà Nova York fins que visitis San Francisco.
Vaja.
Interessant aquesta.
Vaja, per tots aquells que han anat a Nova York i no han anat a San Francisco, doncs en fi.
Per això et dic, no la puc certificar aquesta.
Bé, estan a 5.000 quilòmetres de distància una de l'altra, sí, en qualsevol cas.
És a dir, que és, clar, anar de Nova York a San Francisco és com anar d'aquí a Moscou, potser?
No ho sé, però és clar, 5 vegades a Espanya, gairebé, de tirada.
Sí, sí, Moscou potser més lluny. Mare de Déu. 28. Obama és considerablement més popular a Europa que a Amèrica. I la reforma sanitària, percebuda com a mínim des d'Europa, es va considerar intolerable per la majoria dels americans. Per cert, aquí també hi va haver un plan E, com el d'aquí, de gran despesa...
D'obra pública, vols dir?
De gran despesa en obra pública, que solament va servir per disparar el dèficit públic fins a límits insospitats.
Mm-hmm.
Com aquí... 29. Va, penúltim. Recordar que sense Amèrica, la Unió Europea, i aquesta és molt bona, diu, es diria Tercer Reich i la llengua oficial seria l'alemany. Per qui, és a dir, per qui ell ha arribat fins al 28 pensant, quin desastre.
Quin desastre.
Doncs aleshores l'Edward ens recorda, pensar que sense Amèrica la Unió Europea es diria Tercer Reich i la llengua oficial seria l'alemany. I 30, i última. A Amèrica, si no t'espaviles, no sobrevius, literalment. I, si vals, pots arribar on vulguis i més enllà. La sensació de llibertat i de tenir el destí a les teves mans no té equivalent a Europa.
Són, com els dèiem, les reflexions d'un ciutadà a Amèrica, a partir d'un viatge que començava amb allò dels estudis universitaris, etc, etc, i ara treballant per una empresa americana, com a mínim fins a final d'any. Va començar aquella història amb la qüestió del visat i per anar a l'ambaixada americana a Madrid i tot aquell cacau per tenir un visat, i ja ho veuen, en 6 mesos aquesta seria la radiografia amb 30 punts que fa l'Eduard Herman de la societat americana. Sens dubte, segurament deurien haver molts matisos, però ens sembla que més d'un punt és gairebé de definitori aquest decàleg de l'Eduard Herman. Però en seguim, Joan.
Bé, seguim ràpidament perquè hem d'arribar
perquè ens queda aquesta part
de festa major final, però
Festa major en capítols, perquè és gruixut, el dossier que ens ha portat en Joan a partir d'aquest bloc.
Vinga. Acabarem l'hora amb això, però volem destacar-ne encara un parell més. Per una banda, una entrada que ja és una mica vella, però no l'havíem parlat, del blog de Froilán Franco, que és sabeleta.blogspot.com.
Recordàvem sempre Sabeleta en B alta, eh?
Sí, Sabeleta
en B alta. blogspot.com.
Froilán està fent diverses reflexions a l'entorn del món de l'ensenyament, de l'educació. Precisament aquesta mateixa setmana han parlat del tema dels ordinadors a les classes, etc. Però hem rescatat un d'antic que va publicar en el mes de juny, quan es va parlar d'allò de la famosa concessió del títol honorífic al general Franco.
Ah, sí.
L'any 47 o 49.
Sí, aquí Sitges, l'any 49.
Ah, exacte. Mm-hmm. Doncs,
la medalla, vaja.
En Froilán ens explica en un post, repetim, del mes de juny, com l'alcaldia de Sitges, de cara al 1948, i Sitges entregà la medalla d'or de la ciutat al generalíssim. Quan va costar tot plegat? Doncs interessant. Si organitzar una campanya popular entre la població sitgetana per tal que el general Franco sigués, a més de ben rebut a la vila, atorgar-li la medalla d'or de la ciutat, cosa que l'alcalde Julio Martínez Ávila agraeix per ser popular aquesta rebuda triomfal. El pressupost resultat és el següent. Medalla d'or, poca broma, eh? De l'època, de l'any 1949, 13.000... 13.369,25 pessetes de subscripció popular. Despeses de la medalla, 8.000.
Ah, 8.000 pessetes una medalla d'or l'any 49.
Preu del pergamí, 1.500 pessetes. Bonus per als pobres de la vila, 3.550, això és el que devia sobrar. I encara va sobrar 316 pessetes. Total, 13.369,25 pessetes, que és el que va donar al poble de Sitges per aquesta medalla.
O sigui que la medalla i el diploma, si fa o no fa, 10.000 pessetes de l'any 1949.
I qui vulgui escoltar en quines paraules va rebre el general Franco aquesta medalla, Julio Martínez Ávila, 2 punts. Tengo el honor de ofreceros con esta medalla, en la que va un poco del corazón de todos los suburenses, la expresión de nuestra gratitud por lo mucho que os debemos y por lo mucho que os espera, que de vos esperamos. Y en paràgraf posteriors el cronista afegia: seguidamente el alcalde entregó al caudillo un artístico pergamino en el que consta el nombramiento de hijo adoptivo de Sitges en su favor. Le ofrendó también la primera medalla de oro, en cuyo anverso figura el escudo de la villa y en su reverso la imagen de la Virgen del Vinyet, patrona de Sitges. Su excelencia firmó después el libro de honor de la corporación, no se iba a matar, tal y como ben pude comprobar, saliendo después al balcón recayente de la plaza del general Mola, que es como es deia la plaza de l'Ajuntament, donde la muchedumbre le tributó una ensordecedora ovación y donde presenció una exhibición de folclore suburense consistente en ball de bastons, pastorets y cerculets acompañados de grañers.
Ho explica així mateix la crònica de La Vanguardia del dia de l'any 1949, parlant d'aquesta visita. Franco també va anar a Vilanova, també va anar a Vilafranca, se'n va anar a veure Caves, etc etc. I aquesta medalla deu estar perduda al Pardo, o vagin a saber on és, perquè és l'única medalla.
Deu ser de Patrimoni Nacional.
Suposo.
En algun lloc o altre
deu, en algun lloc o altre deu ser.
Però deu tenir tantes medalles.
Deu tenir tantes.
Allà on anava segur que li donava.
Per suposo que li deuen donar una medalla o un diploma. Es busca, per tant, aquesta medalla i també el quadre d'Agustí Ferrer Pino de l'Anunciació, que era Correus, i que tampoc ja no se n'ha sabut mai més res des que es va canviar l'oficina.
També
seria, una altra qüestió de vagin a saber si de Patrimoni Nacional o no. Seguim el vinyet? Sí,
ràpidament passem per certificar-ho al bloc d'en Francesc Parra, que... A veure... Retalls de Sitges. retallsdesitges.blogspot.com. Perquè, per una banda, Francesc Parra escriure la història de la mare del vinyet tal i com l'havia escrit en el seu dia mossèn Fèlix Clarà Carbonell. I doncs tant la llegenda de com el moro la troba això, com després...
Com se l'endú, com la torna a trobar lloc, etcètera,
etcètera. El moro, muy contento, el moro pasó a poner en manos del niño a su amo la preciosa niña hallada, pero más confuso todavía es ello sin ella. Bla, bla, bla. És interessant, com a mínim, sàpiguen que els retalls de Sitges, per una banda, ens expliquen en tres posts la història
de la llegenda de la Mare de Déu.
Exacte, tal i com el seu dia la va escriure mossèn Fèlix Clarà. I, per altra banda, doncs, 2 posts més, aquests ja relacionats directament amb Festa Major, un sobre els gegants d'en Querol i un altre sobre el drac de Vilafranca i el drac de Sitges.
Aquest és molt interessant, també.
Vale. Per la matinal de la Festa Major de Sitges de 1877 trobem que és convidat, són 1877, a participar-hi al drac de Vilafranca. El 1877, però, va tenir lloc una discussió per temes musicals entre partidaris de les diferents bandes. En la participació de les dues cercaviles paral·leles, 2 matinals organitzades per cadascuna de les agrupacions. El drac de Vilafranca va participar en la del Retiro, que va preparar una festa a l'alçada de l'Oficial, on, entre d'altres balls, hi anava la Mulassa de Vilanova. Anys més tard, per la Festa Major del 1890, el drac vilafranquí va tornar a Sitges i en la premsa llegim que va ser pagat per les mateixes persones que el transportaren sense subvenció municipal. Curiositats de la Festa Major.
Relacionades amb la presència del drac de Vilafranca i el drac de Sitges també. Aquesta n'és una, i l'altra de la Festa Major.
De gegants, els gegants d'en Querol, perquè a la Festa Major del 1910, coincidint amb la benedicció i col·locació de la primera pedra del nou hospital, d'una iniciativa popular es van recuperar els antics gegants moros. Es va tenir la idea, després d'anys d'un cert descuit i abandó, de fer una bona restauració dels antics moros, o també anomenats dels germans Querol. Per això es parla dels germans, dels gegants d'en Querol. Diverses imatges també, doncs, qui vulgui submergir-se en aquesta història festa majorenca la pot trobar als Retalls de Sitges, al blog d'en Francesc Parra.
I ara ens queda, com els comentàvem, aquest blog d'una persona individual.
Sí, sí, Luis Soravilla, enginyer industrial, llicenciat en Humanitats, que, pel que entenem, té un blog bastant actiu, fa entrades bastant sovint sobre temes molt diversos, però hi ha una etiqueta que és Sitges, perquè l'home, doncs, passa vacances i passa períodes aquí a la vila.
Per tant, això és la visió de la nostra Festa Major des dels ulls
d'una persona de fora, però que fa molts anys
que viu aquí, que passa els estius
aquí. Luis Soravilla, amb V, .blogspot.com. Luis Soravilla, Luis, dues S, eh?
Sí.
Luis Soravilla, .blogspot.com. Té també de la Festa Major de l'any passat, passes que ho hem agafat de
la d'enguany.
De la d'enguany. A veure on podem arribar. Comencem amb la xurreria.
Perquè hi ha tots els aspectes de Festa Major, eh? Amb fotografies, és a dir, i aquí també hi ha fotografies que segurament no hauran vist en un altre lloc, són fotografies, diguem-ne, que ha fet el mateix senyor Soravilla de la Festa Major, però sense coneixement, que us diré, per exemple, hi ha una fotografia d'en Genís de Llucifer. És clar, no comenta el senyor Soravilla que és en Genís, però surt en Genís fotografiat. Us ho diem perquè potser es poden trobar vostès amb alguna d'aquestes fotografies, encara que el peu de foto no ho assenyali. Vinga, xurreria Teruel.
Sí, primer la xurreria, després els concerts. Anem ràpidament, perquè si no tindrem temps. I aleshores hi ha una entrada, cada cosa és una entrada, eh? Després hi ha una entrada que es diu El Pregón. Començarem per aquesta. El Pregón. Diu, els indígenes són els sitgetans. Clar, ho fa amb una certa sornegueria, eh? No
és està molt ben escrit, eh? Sí. Fa, és bonic de llegir perquè és un discurs molt agradable de llegir. Eh?
Diu, los indígenas dan muchísima importancia al pregón de la Fiesta Mayor. De fet, ho escriu gairebé com si fos un antropòleg que ens estés mirant pel forat del pany. Diu, es asunto de debate intenso quién será el pregonero, qué dirá, dónde lo dirá, cómo lo dirá. Cualquier frase del pregonero puede ser analizada por los maestros de la cábala, y el pregonero tiene que andar con ojo, pues se enfrenta a un público exigente. Este año ha habido novedades, la primera que han sido dos los pregoneros, Vicky Plana y Josep Perea, que provienen del mundo de la farándula y son dos de los fundadores del grupo de teatro La Cubana. Su pregón ha sido este, aleshores hi ha un enllaç en la pàgina del pregó. Diu, la segunda novedad ha sido que el pregón se ha hecho delante del ayuntamiento. Pues, ¿dónde si no?, preguntarán ustedes. En Sitges, en cualquier otra parte. El público argumentaba que se hacía delante del ayuntamiento para ahorrar, por eso de la crisis, y no pienso discutir semejante conclusión.
Aquest és l'apunt, el post dedicat al pregó de la Festa Major.
Després, aquest, clar, el concierto de chirimías.
Que és com defineix el senyor Soravilla, diguem-ne, el so de gralla.
Ah, exacte. Diu, la gralla es un instrumento de viento, una madera estridente. En castellano existe la chirimía, que ya conocía don Alonso Quijano, haciéndose pasar por Quijote y era instrumento de pastores. La gralla y la chirimía son lo mismo, aunque la gralla se ha aprovechado de la evolución de los instrumentos musicales que han acompañado a la sardana desde 1920, poco más o menos. Digamos que la gralla es más clarinete que chirimía, pero en cuanto a sonido, sino en cuanto a mecánica. El que toca la gralla es un graller y es un personaje muy respetado por su dedicación y virtuosismo.
Llegim textualment el que diu el bloc, eh?
El 23 de agosto a las 12, los grallers de los diferentes bailes que desfilarán en las procesiones de la Fiesta Mayor ofrecen un concierto en el Cap de la Vila, la Plaza Mayor, para entendernos. Cuando era pequeñito, era puramente un concierto, en el sentido más clásico del término. La gente iba a escuchar con fanatismo y atención las diferentes tonadas y las valoraba con mucha exigencia. Era frecuente ver correr lágrimas de éxtasis ante un solo de gralla notable, y se cantaba el bravo con emoción. Hoy, sin embargo, el público es mucho más joven y bate palmas, salta, baila, canta y bebe cerveza a toque de gralla, mostrando que la tradición es popular y no un museo, y que tanto da que sean chirimías como gaitas, que también las hay. Los indígenas más puristas y recatados muestran su disgusto por esta falta de respeto. Los barrenderos fruncen el ceño al examinar el estado en el que queda el cap de la vila tocadas las dos, cubierto de latas y vasos de plástico, y un suelo pringado de alcohol. Pero es así, ¿qué le vamos a hacer? El concierto de las 12 es el pistoletazo de salida para la juerga que viene.
Així ho defineix el senyor Solavilla a l'entrada de Grallers, aquest concierto de les 12, i hem d'entendre, com deia en Joan, que fa molts anys que visita Sitges, perquè recorda encara aquella entrada de Grallers, diguem-ne, més mesurada en atenció que no pas la d'ara. Algun altre moment, Joan,
sí,
que serveixi per il·lustrar també aquest bloc que es dedica en els seus últims posts a la Festa Major Sitgetana.
Ja vienen. La processó de la bandera, per entendre's.
D'acord, ja vienen.
Ja vienen. Diu, la calle llena de gente. ¿Por dónde tiran este año? Por aquí y por allá. Se ocupan las esquinas, los portales, las aceras. Hay que procurar una vía de escape para cuando lleguen los demonios y las bestias, pero también un buen puesto para apreciar los bailes. El público se impacienta, los niños preguntan cuándo vendrá el gegant. Pronto, muy pronto, repiten docenas de padres. Y en estas, una voz alerta a la multitud. ¡Ya vienen! ¡Ya están aquí! Las miradas de los niños descubren al gegant alzándose por encima de la muchedumbre, que se aprieta cada vez más a toque de chirimías y tamboriles. Es la procesión cívica de la vigilia de San Bartolomé y puede pasar de todo.
Parla de l'entrada del Sant?
Sí.
Sí.
Espera, que anem busco.
Un moment d'aquests d'especial emotivitat. A veure. Explicat en aquest blog Luis Solavilla.
blogspot.com.
Aquí podrem trobar doncs totes aquestes, diguem-ne, pinzellades sobre la nostra festa major. Però esclar, n'hi ha tantes que en Joan ens està buscant un moment especialment intens. L'ofici és trobat o és a l'entrada del Sant?
Sí, és l'ofici.
L'ofici, doncs vinga, l'ofici.
L'ofici. Diu, el dia de Sant Bartolomé és un dia molt especial per al senyor rector. Les males llengües afirmen que és l'únic dia del santo... Continuo. Les males llengües afirmen que és l'únic dia de l'any en què llena la iglesia. Que mala fe! El oficio religioso de San Bartolomé es algo más que una misa. Acuden los bailes populares con demonios y todo, y un baile ofrece una ofrenda al santo. Suenan chirimías en el interior de la iglesia y se cantan vivas y loas al santo patrón. Las autoridades, que presumen de laicas, en primera fila. El señor rector prepara el sermón con esmero y cuidado. La parroquia de San Bartolomé y Santa Tecla ha sido siempre muy calurosa y tanta gente... Así se procura un sermón que no vaya más allá de una hora de discurso y se ventila el asunto con eficiencia y muchísima emoción. Salen de ahí todos felices y contentos y celebran la surtida de ofici, que se anuncia con un mortero. Los gigantes y las bestias bailan delante del ayuntamiento, que está justo al lado, antes de guardarse en el vestíbulo, donde esperarán que llegue la hora de la procesión, entrada la tarde.
10:55. ¿Ens queda alguna cosa més?
Sí, espera.
Vinga.
Demanaves...
Sí, o l'entrada del Sant o algun...
L'entrada del Sant... Bé, és curta l'entrada del Sant, eh? Diu, la apoteosis final se produce cuando San Bartolomé, después de andar arriba y abajo por todo el pueblo, vuelve a casa en la parroquia, donde es celebrada su entrada con toques de campana y carrillón, música de órgano, chirimías, petardos y morteros, mientras queman los fuegos de artificio y se entonan los vivas a San Bartolomé. Los bailes rinden honores al santo patrón. I després n'hi ha una altra continuació que posa fin de fiesta. El santo en casa, pero la fiesta en pie. Será por muy poco tiempo más, pero se planta el público delante del ayuntamiento, pues sabe que ahí se guardarán gigantes y bestias. A su paso reclaman los últimos pasos de baile que jalean todos. Lo que se improvisó hace unos años se ha institucionalizado hasta el punto de poner tarimas para los grallers de los gigantes. ¿Dónde se ha visto? El balcón de los municipios, lleno a rebosar, y la plaza. Las bestias escupen fuego, los gigantes bailan de dos en dos y de cuatro en cuatro hasta que los gigantes ya no pueden con su alma. Fin.
Fin. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Seguim endavant.